Som el matí de Catalunya Ràdio i volem la lluna. El calidoscopi de Christian Segura.
No cada dia tenim ocasió a Barcelona de rebre una persona que, malgrat ser catedràtic de filosofia política de Harvard, Michael Sandel, aquí tenim en Christian Segura, que va assistir a una conferència que es converteix en un espectacle quan aquest home parla, no?
Sí, això és una cosa que organitza el CCCB, que porta gurus d'aquesta mena, americans, molt reconeguts, grans acadèmics. Hi havia un fotimer de gent, 400 persones. Havien pagat 3 euros, vull dir, no està malament. Eren la majoria joves universitaris, que els professors els van dir, escolta, aneu, perquè heu estudiat els seus llibres a classe, aneu-hi. Aquest home organitza conferències a Àsia, per exemple, per 1.000 persones. Per què? Perquè, a banda de que és un acadèmic de renom, té una manera de comunicar molt distreta, molt engrescadora. És molt diferent del que estem acostumats aquí a Europa. Com aquests gurus del màrqueting que trobes els seus vídeos als aeroports. Si vas a un aeroport a Xina, doncs trobaràs vídeos d'aquest senyor o d'altres motivadors.
I de què venia a parlar?
Ell venia a parlar dels límits morals del mercat. Vull dir que la mercantilització de tot provoca dos problemes bàsics, que és la desigualtat creixent i l'altre, que perdem valors del que és el bé públic, no? Valors ètics. Ell venia a demanar que els economistes no es fixessin només en quant costen les coses, sinó en què es plantegin què és bo pel
que
grup.
Sempre diem, no només la rendibilitat econòmica, sinó la rendibilitat social de les decisions que prenen,
sí,
no?
Sí, si això ajuda al conjunt a millorar i a tenir uns valors intangibles. Aleshores, ell, aquest sistema de comunicació que té amb el públic, doncs, home, necessitava temps per funcionar, perquè dic 400 persones...
Perquè els ha d'escalfar, no?
A la sala principal del CCCB, doncs ell, per exemple, plantejava exemples del que és pervertir aquests valors públics. Doncs diu, escolta, el teu país permet que algú emigri, que vingui a casa teva, si inverteix 500.000 euros en una casa, en una fàbrica, en un negoci. Llavors demanava a les 400 persones del públic qui estava a favor. Havien d'aixecar la mà, a mà alçada, en plan congrés d'un partit, doncs ningú aixecava la mà, o dues persones. Després, qui està en contra de que la gent hagi de pagar per emigrar? Només la meitat aixecava la mà. Jo em plantejava, i l'altra meitat? Vull dir, què passa? Aquí fa alguna cosa. O no l'han entès, o és que els és indiferent. Aleshores, ell preguntava, bueno, que agafin torn de paraula gent que repliqui el que jo dic, que estigui en contra del que jo dic.
Bueno, doncs, i la gent intervé?
Si la gent intervé, el que passa que a la primera pregunta, aquesta casa de l'immigrant, doncs els quatre primers aixecaven la mà per donar-li la raó. O sigui, es notava que no, encara no sabien com funcionava aquest model americà d'interactuació. Al final, un portuguès era ple d'estrangers, hi havia coreans, americans... Aquest portuguès ho va entendre i va refutar d'una manera molt intel·ligent els punts de vista d'ell. Ell, per exemple, utilitza moltes comparacions per entendre aquesta pèrdua de valors. Ell diu comparar la vida amb un parc d'atraccions. En concret, ho va fer en Port Aventura. Diu, vostès, si van al Dragon Khan, poden pagar un fast track, un tiquet especial, per anar més ràpid. Doncs ell diu que la vida tot té un preu per anar davant dels demés. També va posar exemples del que és per ell bé públic. I això la gent el fascinava perquè dius, com pot ser això? Qui ho faria? Doncs, per exemple, posa l'exemple d'un poble a Suïssa que els hi van dir, mirin, els hi proposem que el seu poble tingui un cementiri de residus nuclears. Es va votar, perquè ja tot es vota, no com aquí, i el 51% del poble va dir, d'acord, volem això, volem el cementiri nuclear. Els diu, bueno, com això és arriscat, els hi donarem 6.000 euros anuals a cada ciutadà. I es va tornar a fer el referèndum. Doncs el percentatge va caure un 25%. Un 25% de la població va dir que sí que ho volia, o sigui, que va caure. Aquests són exemples del que ell demana que faci la gent.
I com ho va rebre la gent, els assistents en aquesta conferència del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona?
Jo et diria que el 90% era gent jove. Aleshores, moltes ganes de canviar, no?, del sistema. No venien obligats, com deia, suggerits pels professors. El que passa que els agrada el personatge. Vaig parlar amb amb bastants alumnes. Els dos primers amb els que vaig parlar eren l'Helena Manyes i l'Inés Martí, alumnes de comunicació de la Ramon Llull. I els hi vaig demanar si, llegint Sandel i a partir de la conferència, havien après alguna cosa d'aquests valors ètics. I una d'elles, la Martí, em va posar un exemple de Port Aventura.
Jo crec que ara, si anés al Port Aventura, per exemple, no pagaria més per no fer cua. És un exemple que posa ahí.
Però abans de llegir el llibre, pagaries més?
Jo ho vaig fer.
Bueno, doncs, a veure, és un exemple... Bueno, està bé, és el cas pràctic molt, molt petit, diríem, però vaig trobar gent jove doncs, que ho aplica doncs, a una dimensió més elevada, que és el Josep Casas.
Més militant, Casas. No?
Sí, el Josep Casas, que és un enginyer, doncs, els beneficis de tenir més diners, ell, per exemple, sacrifica això a l'hora de preparar-se en acadèmies d'enginyeria.
Està molt inculcat dintre la nostra carrera, hi ha moltes carreres d'enginyeria i de ciències, anar a aquestes acadèmies. Jo crec que això és una perversió de l'educació, sobretot perquè està molt enfocat a provar i no a aprendre. I el fet de si no a l'acadèmia és una decisió que, sens dubte, et perjudica. Vull dir, renuncies a treure millors notes perquè és efectiva.
Bueno, doncs això, aquest noi sacrifica el seu poder, amb el seu poder adquisitiu podria ser millor, però creu que això provoca desigualtat. Bueno, això era un grup de nanos joves, d'estudiants de diverses carreres, tota l'estona prenien notes, no? Jo buscava economistes, estudiants econòmiques, que si poden millorar, si estan disposats a millorar. I en Casas hi havia un noi que es deia Joan Rodríguez, que estudia econòmiques, molt elegant, amb traje, corbata, jo crec que potser treballa o fa hores extres, i vaig dir, escolta, a la facultat us ensenyen això o realment tot està mercantilitzat, tot té un preu, absolutament tot. I em va explicar això de la seva experiència a classe.
Que l'economia hauria de tornar al terreny de l'ètica a cert punt a la seva exposició. I sí que és veritat, algun cop estudiant a classe, no, que ens hem trobat amb, sobretot a primer, quan estudiàvem una mica els, no sé com dir-ho, els fonaments de l'economia, que notem que falta un debat més ampli, no, de moltes les coses.
Doncs
hem après coses, hem, no, sí, Michael Sandel?
I què hem de canviar.
I què hem de canviar. A veure si no només hi ha universitaris en aquestes conferències, perquè potser els que ho estan aplicant podrien també...
Sí, doncs no n'hi havia, eh?
No n'hi havia, havia, tot era jovent.
No, professors i gent jove.
L'agenda del Calidoscopi d'aquesta setmana que ve, hi ha alguns actes interessants?
Sí, sí que n'hi ha, sí, però sí? Hem de preparar. És una sorpresa, com
és
sempre,
sorpresa.
Però la setmana que ve serà potent.
Moltes gràcies, Cristian Segura.
A vosaltres.